Absència. Fet de no ser present en un lloc o nom és esperat o hi hauria de ser. I això és just el que defineix la meva situació. Avui, l'inici d'aquest programa m'enganxa volant cap a Guadalajara, Mèxic. Allà farem el programa aquest dijous i divendres per la Fira Internacional del Llibre. Així que aquest inici és enregistrat. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí o allà, Francesc Garriga.
Caprabo t'ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio. Que et vol bé, t'omple el cor i el repost. Caprabo, així de bo.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Òscar Fernández, bona tarda.
Hola, Judit Pastor, bona tarda.
Ja has vist que el jefe avui el tenim lluny, eh?
He tingut un ensurt, perquè ara la Judit Pastor, perquè clar, jo tenia entès que la Judit Pastor feia la tarda a Catalunya Ràdio, i quan he sentit Francesc Garriga he pensat, a veure una cosa, aquí o m'han enganyat o no, o què ha passat? No, o sigui, és el truc d'enregistrar
sí,
una cosa, eh?
Clar, ell volia ser-hi present i el tenim... Ara deu estar al mig de l'oceà.
I aquest personalisme que ell vol aparèixer, o què?
Això, aquest VIP gratuït...
Que no se'n refia de tu, o com va això?
I tant que sí. Però és molt curiós, perquè està volant i m'està enviant whatsapps. Tot el matí, hem estat parlant.
No et deixis tutelar. Fes el problema que tu et sembli.
Ara li diré.
Fes el problema que tu et sembli, digue-li.
La República Independent de la tarda per un dia.
Ara, digues que sí.
És dimecres 3 de desembre i estem pendents de tot això. El protocol contra la grip, que ja està aprovat.
Sí, això és de fa tot just res, uns minuts. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han donat llum verda a la recomanació de portar mascareta en centres sanitaris davant l'increment de contagis de la grip. Segons l'escenari, la recomanació és pels pacients contagiats i vulnerables, pels professionals o fins i tot per tothom, pels acompanyants també. Catalunya és partidària d'aquesta mesura. El pic de la grip a casa nostra es preveu precisament per Nadal i les autoritats recorden que vacunar-se ara encara és efectiu.
S'endarrereix el judici al germà de Pedro Sánchez.
S'havia de fer a partir del dia 9 de febrer i ara es trasllada al 28 de maig. Així s'allunya de la campanya electoral a les eleccions extremenyes del dia 21 de desembre. I és que la causa afecta també el candidat socialista a la presidència d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
4 cèntims al dia.
Això és el que ha costat la pagada elèctrica del 28 d'abril passat als consumidors de tarifa regulada. Ho diu Red Elèctrica, que subratlla que aquests diners no se'ls embutxaquen ells, sinó que serveixen, diuen, per reforçar el sistema per tal que no torni a caure i no tinguem, per tant, una altra pagada com aquella.
I el País Valencià, nou president, mateix govern.
Sí, o gairebé. Juanfran Pérez Llorca ha remodelat el seu executiu l'endemà de ser proclamat president de la Generalitat Valenciana. És un govern bàsicament continuista respecte a l'últim executiu de Carlos Mazón, només hi ha 2 noms nous.
I els esports, després del partidàs del Barça d'ahir, avui el Madrid, que juga aquesta nit a Sant Mamés contra l'Atlètic Club.
Sí, ho fan amb el repte de mantenir-se un punt per darrere del Barça, si guanyen, després de la victòria, com deies d'ahir, del Barça contra l'Atlètic de Madrid, en el que possiblement ha estat el millor partit dels de Flick aquesta temporada.
I aquesta tarda de què hem d'estar pendents?
Doncs estarem pendents de la Comissió Europea, perquè podria decidir avui, si no ho fa avui serà demà, perquè és en les pròximes hores, si manté o si amplia el radi en què queda prohibida l'exportació de porcs quan es detecta un cas de pesta porcina africana. Ara, aquesta distància és a 20 quilòmetres a Europa i, per tant, ara mateix a Catalunya serien només els porcs, les granges de porcs que estan a 20 quilòmetres de Cerdanyola del Vallès. Si s'amplia, es podrien veure afectades doncs, granges d'Osona, del Ripollès, etc.
Ho seguirem. Gràcies, Òscar.
Adéu, Judit.
Incapto. Cafè en gra d'especialitat et porta cada dia el cafè de la tarda. Anem al gra.
I avui el cafè amb el Queco Novell. Què tal, Queco?
Bona tarda, Judit.
Com estàs?
Doncs una mica mosca amb això de Mèxic i que se n'hagi anat el Garriga sol.
Ens deixa aquí, sols, abandonats.
Jo trobo que quan es va fer un programa a un altre lloc hi ha d'anar tot l'equip.
Oi? I tu també, el cafeter també, el més important de fer.
Lo normal seria tot l'equip del programa.
Jo també
ara,
crec.
Ja sabem com és, vull dir...
Blai. A tu també t'ha deixat aquí, el Francesc?
Sí, m'ha deixat aquí i sóc aquí fent de Judit Pastor.
Veus? que...
No ho faré tan bé com ho fas tu amb el francès, però ho intentarem. I sí, clar, m'agradaria ser a Mèxic.
A tots ens agradaria ser a Mèxic.
Però no hi ha anat sol, no hi ha anat sol. Jo crec que hi ha mig Catalunya allà.
Això
sí. També t'ho dic.
No, estic flipat amb l'arbre aquest que heu posat aquí.
Ah, és veritat, clar, no l'havies vist, Queco. Què et sembla?
Bé, jo li posaria una mica de vermellet.
Sí.
Una mica... Li falta vermell.
Està pobre.
Una mica ensupit, eh?
Una mica ensupit.
Però escolta'm una cosa, en defensa de Francesc Garriga, és iniciativa seva, l'ha carregat ell, l'ha portat ell fins a aquest estudi, llavors jo crec que és feina dels altres realitzadors, potser, dels altres programes, fer una petita aportació i que cadascú posi una bola, una garlanda,
una
estrella, un desig.
Exacte, i els col·laboradors dels diferents programes que tinguessin el compromís de portar una garlanda, una bola, un algo per penjar aquí.
La setmana que ve?
Jo em comprometo, si vinc abans de Nadal, ho faré.
Vinga, va, apuntem el teu compromís.
Sí, sí.
Ahir us explicàvem, aquesta iniciativa de la paraula de l'any. Fins al 16 de desembre podeu votar el neologisme de l'any. Cada dia us anirem presentant una paraula i podreu votar la vostra paraula preferida per això, per convertir-se en el neologisme del 2025. I avui la paraula és vespreig, Blai.
Activitat social que consisteix a sortir abans de la nit amb amics o companys, generalment al vespre, en bars, terrasses o altres espais d'oci per compartir tapes, copes, música i conversa.
Ets de vespreig, Queco?
Zero.
No?
Zero.
Ah, jo sóc molt de vespreig, eh?
És que jo tot el que sigui que s'ha de fer alguna cosa perquè es posa de moda, no ho faig.
Ah, ja.
Mira, em passen moltes coses, eh?
És per anar a la contra.
No, per anar a la contra no. Llavors, ja em fa mandra.
Ja.
Ja em fa mandra. Ja. I a més, tinc la sensació que això ve del Tardeo, de Madrid.
Clar, ja.
Indiscutiblement.
Sí.
I encara em fa una mica més de ràbia.
Llavors s'afegeix aquesta cosa.
Sí, tot i que trobo que no està malament i estic en un moment de la vida que més val sortir de vespreig que
no
sortir a tancar afters. M'entens? Que no, ja no.
Vespreig, que clarament no és la paraula preferida del Queco. Haurem d'esperar a veure...
No, vespreig, no. Segur que n'hi ha d'altres.
Segur que n'hi ha d'altres que t'agrada més.
Ahir sentia que dèieu gasià, gasiana.
Exacte.
Bueno.
Aquesta t'agradaria una mica més?
M'agrada una mica més. M'agrada una mica més.
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals. Pregunta al seu rei quin canvi hem de seguir, però l'home està ben a dormir.
Ja tenim l'arbre, l'estudi de Catalunya Ràdio,
sí.
I veus que ja s'acosten els reis, Queco?
Ja se'ls veu.
Ja
no, encara no se'ls veu, encara està molt lluny. Està molt
fa
lluny,
fred, això sí, s'acosta una mica a Nadal, i falta poc més d'un mes perquè arribin els reis.
Les fires ja estan obertes.
Les fires ja estan obertes, fira de Santa Llúcia.
Des de fa dies, des de fa dies. Sí. És que és per anar a la fira de Santa Llúcia de fer una mica de fresca.
Sí, sí.
Si no, no fa gràcia.
I per la cavalcada encara més, eh? Per la cavalcada és anar amb gorro, bufanda...
Ha de fer molta fresca.
Ets molt de reis, tu, Queco.
Moltíssim. Soc zero vespreig, 100 de reis.
Ets més de reis que de tio?
Absolutament. Però és que jo els reis els visc que... Jo vaig a la cavalcada.
I pot
ser
que...
Sense criatures, eh?
Pot ser que un any... Diguéssim que visquessis l'experiència dels reis en
una
primeríssima persona.
Un any em reencarnia amb una figura de les tres de dalt.
Ahà.
Aquí a Barcelona.
Aha.
I va ser una experiència inoblidable. Inoblidable. Perquè vaig trobar acollonant que durant les 3 hores que dura allò, no sé quantes hores dura...
Moltíssimes.
Hores, totes les persones que veus, que en veus centenars de milers, sí. Gairebé un milió, diuen, que surten al carrer...
Una bestiesa.
Totes estan contentes.
Pot ser que sigui l'únic dia a l'any...
Segur.
...en què tot Catalunya està contenta?
Llavors és com anar a passejar a la Champions, que tothom està content, però encara és més bèstia que això, que passejar a la Champions, no? I sobretot em va flipar molt que tu dones per suposat que els nens estaran com... Ah, els reis. Però els adults són una cosa espectacular.
I ens tornem molt bojos. El tema dels carmels, hi ha baralles i tot, al carrer.
No, jo estic en contra de tirar carmels.
Val.
A Barcelona ho fan molt bé, això, perquè els tira... No, Quan jo portava els meus fills, me recordo que les carrosses dels reis tiraven carmels. Llavors els nens s'ajupien i quan tornaven, el rei ja havia passat.
Ah.
Clar, és un mal negoci. Llavors aquí a Barcelona
ho fan al final de tot.
Quan... Ah, sí, eh?
Sí, sí, sí. I la Cavalcada de Barcelona és un esdeveniment dels més multitudinaris que hi ha l'any i és un espectacle que jo recomano a la gent que no l'ha vist mai que hi vagi un dia.
Cavalcada de Barcelona, sí. I avui parlem de la Cavalcada de Girona, perquè sembla que vindrà carregada de polèmica, això si no se soluciona aquesta polèmica que hi ha hagut, perquè entre el seguici del rei Baltasar hi haurà persones pintades de color negre, Olai. Mm.
Ho denuncia el col·lectiu Cacau i Negritud. Consideren que és una pràctica racista que fa burla, estigmatitza i deshumanitza les persones negres. Han presentat una reclamació firmada per més de 80 persones i 15 entitats per demanar l'empara de la Casa de la No Discriminació, que depèn directament de l'Ajuntament de Girona. També presentaran una denúncia a la Generalitat.
Clar, és una polèmica que ja porta anys, no? Almenys fa 2 anys que aquest col·lectiu està parlant amb l'Ajuntament, però de moment sembla que no hi ha solució.
No, l'argument que tota la vida s'ha fet així no el serveix. Ho explicava al matí de Catalunya Ràdio el portaveu del col·lectiu, Aliu Diallo.
És entendre també que es pot ser racista sense voler ser-ho. El que pesa és com se sent la persona interpel·lada. Pintar a persones blanques per fer-les passar per persones negres és racisme, perquè és en un context de desequilibri, de desigualtat profunda pel color de pell.
L'entitat que organitza la cavalcada, els Manaies de Girona, asseguren que si no se'n surten i no aconsegueixen que tota la comitiva estigui formada per persones negres, no canviaran el model de cavalcada.
Queco.
És que ho trobo aberrant. Ho trobo aberrant i passa cada any, no només Girona, passa
no només
a molts llocs de Catalunya. Clar, quan jo era petit, no estàvem molt acostumats, les criatures de la meva època, a veure persones racialitzades, no? Llavors, bueno, si passava això, que diuen que pot passar a Girona, igual de petit, en aquella època, no distingies molt. Però ara? Ara un nen de 5, 4, 5, 6 anys sap distingir perfectament una cosa de l'altra, em sembla. I, a més, em sembla, a les comarques de Girona encara més, jo conec altres casos de ciutats més petites que Girona, que tenen una població africana espectacular. Mm-hmm. O sigui, que en tenen, foten una patada i en cauen 10, si volen, per fer la cavalcada. I que seria una manera, també, de tant que es parlem de la integració, però integrar-los amb aquesta història també estaria molt bé, no?
Mira, tenim al telèfon el Lluc Salellas, que és l'alcalde de Girona. Senyor Salellas, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal?
Ara comentàvem aquesta polèmica. Quina és la posició de l'Ajuntament?
Bé, la posició de l'Ajuntament ja fa temps, no?, que és que nosaltres treballem, tot i que no som els organitzadors directes, per aconseguir, doncs, que la comitiva del rei Baltasar sigui formada per persones racialitzades, per persones negres, perquè entenem que aquest és l'objectiu que hem de perseguir, una mica, doncs, amb la línia d'arguments que s'han exposat aquí fa un moment, i, per tant, doncs, nosaltres, el que ja fa mesos que estem activats per intentar trobar aquestes persones que vulguin participar-hi. És veritat, doncs, que a vegades el que passa és que aquesta és una celebració molt vinculada també, doncs, a persones blanques, de tradició cristiana, i costa. A vegades no és tan senzill, i nosaltres, doncs, el que hem estat aquests mesos treballant per aconseguir aquest objectiu, que compartim, doncs, que la comitiva sigui formada íntegrament per persones negres.
Clar, però Girona és una ciutat amb més de 100.000 habitants, té una població molt diversa, hi ha moltes entitats, hi ha molts col·lectius. Costa d'imaginar que portin 2 anys i encara no hagin trobat ningú, no?
Sí, jo entenc que a la gent li costi d'imaginar, no és ben bé cert que no vam trobar ningú.
32 persones, no?, comentaven des dels Manaies.
L'any passat se'n van trobar 20, aquestes estem prop de les 40, no? Per tant, nosaltres anem fent la feina i anem treballant en aquest sentit, eh? Torno a dir que a vegades, i no és menor, doncs una part del col·lectiu, doncs, no se sent interpel·lada per aquesta festivitat, no? Llavors, doncs, mentre, diguéssim, hi ha molta població de tradició de tota la vida de Girona, no?, que se'n mor de ganes de sortir, doncs aquestes persones estan menys connectades, tot i això, doncs jo crec que el nostre objectiu, i ho va dir la regidora Vila, i ho torno a dir avui jo aquí, no?, és aconseguir aquesta cavalcada doncs la comitiva del rei Baltasar estigui formada per persones negres, i amb això treballem, i amb aquest objectiu compartit també amb l'entitat organitzadora de tota la vida, no? Perquè és l'entitat que ha organitzat des de sempre la cavalcada, doncs aconseguir aquest objectiu.
Ens consta que els Manaies, que és l'entitat que organitza la cavalcada, en aquest cas a Girona, hi ha una llista d'espera força llarga per participar, per formar part d'aquest seguici reial. No sé si es plantegen mesures com ara donar prioritat a les persones racialitzades, no sé com estan treballant, en quin punt estan les negociacions.
Això tant Manaies com nosaltres ja ho hem fixat, és a dir, qualsevol persona negra ara mateix té prioritat per formar part de la comitiva del rei Baltasar, no? I per tant, si entressin aquestes persones i aconseguim trobar-les, passen per davant d'altres de la llista d'espera, que són blanques, precisament amb aquest objectiu compartit que posàvem sobre la taula. És a dir, és que l'objectiu hi és i treballem per això, i entenem que seria el millor que podria passar a la ciutat, i per acabar també doncs amb una polèmica que és veritat que ens ha anat acompanyant durant aquests últims anys, fruit de l'evolució de la societat, fruit de tot un seguit de coses. Nosaltres som un govern i un ajuntament que des de fa molt de temps estem fent polítiques antiracistes en molts sentits. Hem obert, de fet, aquesta oficina de no discriminació, que excepte Barcelona no hi ha cap altra ciutat catalana que la tingui oberta. Crec que és fruit precisament d'una reflexió profunda en aquesta clau, en el feminisme i en tants altres. Estem promovent jornades antiracistes amb la càtedra antiracista de l'UDG, és a dir, el compromís aquest el tenim absolut, i per tant intentem treballar en tots els àmbits, també en la cavalcada, doncs des d'aquesta perspectiva.
El compromís de l'Ajuntament de Girona, ara ens deia, és clar pel que fa a l'antiracisme. No sé si les entitats com per exemple els Manaies ho tenen tan clar, perquè avui el sentíem dir que si no troben persones negres les hauran de pintar, és a dir, no pensen canviar el funcionament de la cavalcada. No sé si des de l'Ajuntament vostès això ho permetran.
Bé, jo no he sentit les declaracions del president de Manaies i tampoc ara no les puc valorar exactament el que ha dit, no? Jo el que puc dir és que estem treballant cos a cos amb ells per aconseguir aquest objectiu, que és un objectiu compartit, i això ho he dit ja des del principi, i crec que ells també, pel que em consta que han dit en d'altres mitjans de comunicació, també ho han expressat en aquest sentit, que l'objectiu és aconseguir-ho.
Doncs aquest és el compromís de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que per cert no sé si a banda d'aquesta polèmica dels Reis tenen ja tot a punt per Nadal a la ciutat.
Doncs sí, ho tenim tot a punt. Avui hem presentat totes les activitats, més enllà de les fires que fem, doncs aquest any estrenem per primera vegada una festa de cap d'any a l'aire lliure, a Girona, en fred, evidentment, que és com ha de ser, a la plaça de la Catedral, en un lloc històric i patrimonial de la ciutat, i que estem convençuts doncs que serà un èxit. Esperem doncs que molta gent tingui ganes de celebrar també el cap d'any a la nostra ciutat, al barri vell, al costat de la Catedral, que segur que serà un èxit.
Alcalde, sóc el Queco, bona tarda.
Hola, Queco, què tal, com estàs?
Volia saber si Girona s'apunta a la histèria aquesta de tenir l'arbre més alt, també.
No.
No, eh?
No, nosaltres...
M'alegro.
No. Nosaltres el que intentem és fer arribar les llums de Nadal a tots els barris de la ciutat, que tothom tingui com a mínim un element, independentment del barri on visqui, que el faci recordar que són dies especials i per tant, que no deixem ningú fora d'aquesta celebració. Ens interessa més això que no posar en un lloc concret un arbre molt alt, que em sembla que té a veure amb testosterona i altres elements que no ens interessen.
Molt bé, queda clar. Lluc Salellas, alcalde de Girona, moltes gràcies i bona tarda.
Molt bé, bona tarda, que vagi bé.
No sé, després d'escoltar l'alcalde, Queco...
No ho sé. Em crec que no és tan fàcil, com he dit jo abans, d'anar a buscar persones i apuntar-les a la cavalcada. Sé que és una mica més complexa, perquè hi ha molta gent que no s'hi vol apuntar directament, que no se sent seva a la festa i passa o demana una compensació a vegades i tal, no? I ningú rep compensacions per fer això.
Això passa a Girona, el que ho comentava també el cas d'Igualada. No sé si hi ha alguna dada, Blai, que ens indiqui una mica el mapa de Catalunya com el tenim.
Sí, fa 5 anys es va engegar una campanya a xarxes per acabar amb aquesta pràctica, el blackface, i en aquell moment es va aconseguir que gairebé 200 cavalcades i un 86% de capitals de comarca tinguessin un Baltasar de veritat, sense pintar.
Doncs a veure si aquest any aconseguim 100% de Baltasars, de veritat.
Vull independitzar-me, però sense haver de marxar de Barcelona.
Busquem un pis on créixer amb la família, però que sigui assequible.
A Barcelona prioritzem l'habitatge i amb el Pla Viure sumem 1.000 pisos de protecció oficial cada any fins a arribar als 15.000 habitatges públics el 2027. Troba tota la informació a barcelona.cat/plaviure. Pla Viure. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. Aquest 5 de desembre, 130 milions més el millón extra.
Tot just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs, eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Verdecora tenim el Nadal que estàs buscant. Descobreix les nostres noves col·leccions nadalenques creades per portar la màgia de Nadal a qualsevol racó. Adornaments, abets, llums i milers d'idees per un Nadal únic. Visita'ns al centre comercial Sant Quirze del Vallès C58, sortida 12. Perquè la màgia de Nadal comença a Verdecora.
Si et deixen plantada en una cita, truques a la teva millor amiga. Si et suplanten en una xarxa social, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Incibe. Govern d'Espanya.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre. Entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiós entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Ara, la tarda.
Sí, sí, 4 i 21 minuts. Ara parlem de contes, Blai, perquè hi ha una dada que ens ha cridat molt l'atenció, que és que cada vegada s'expliquen menys contes.
Sí, ho diu un informe de l'OCDE que revela que la meitat dels mestres d'educació infantil han deixat d'explicar coses com aquesta als nens.
Una vegada hi havia un bailet tan menut, que li deien en Patufet.
Per tant, nens sense Patufet o sense...
Porquet, porquet, deixa'm entrar. No, no, i no. No entraràs perquè ho dic jo.
Perquè tu, Judit, quin conte t'explicaven de petita?
Quins contes?
Quins contes? T'explicaven molts contes, a tu.
El meu pare és la persona de Catalunya que més contes ha explicat a la seva vida. És increïble.
Convidem-lo un dia.
Ho segueix fent amb els nets. No para. O sigui, tots els contes del món mundial m'han explicat.
Per exemple, algun?
El de la princesa i el pèsol.
Princesa i el pèsol.
Rínxols d'or.
Rínxols d'or.
Un dia, la Rínxols d'Or va arribar corrents a casa tota atabalada, com si algú la perseguís. Només entrar va tancar la porta.
Jo he explicat contes als meus fills quan eren petits.
Clar, perquè tu ja has fet les dues bandes, ja.
Sí, a mi ja no me n'explica. A mi m'han explicat algun cuento d'adult, però
cuentos,
que no.
Cuentos cada dia.
I de petit no em sembla que no m'explicaven contes, però a casa teníem discs de contes. Singles, petits.
Sí.
I recordo el timbaler del Bruc i recordo aquest que sonava ara. Amb el
Rínxols d'Or.
No, el Patufet.
Patufet, home, sí, un clàssic.
I escoltar-lo en disc.
Això encara és més vintage,
Hòstia, és que estàs parlant...
Amb, sí, sí, ja, ja, ja.
Home, no ha canviat tant la cosa. Ara hi ha els llibres aquests, aquests contes de música, que sí, vas posant musiqueta, apretes un botó, i va sonant, això, els nens els encanta.
Això ha anat evolucionant. Sí. Doncs això, que cada vegada, això que estem explicant ara, cada vegada passa menys.
Sí, posem-hi dades. Un 55% dels mestres d'educació infantil llegeixen llibres als seus alumnes entre 3 i 6 anys. És un informe que s'ha fet paral·lelament en diversos països. I l'estat espanyol se situa just al mig. I ara us pregunto, a quin país creieu que el percentatge és més alt?
És a dir, on s'expliquen més contes.
Sí, és un país europeu.
D'Europa. Jo tiraria cap al nord.
Jo també anava a dir el mateix.
No sé per què. Doncs, per prejudici, total.
Us he posat un conte d'aquest país i a veure si encerteu quin país és. Long ago, in a magical land of Ireland, filled with green hills and bright flowers. Ho ha dit, flowers, ja ho ha dit.
Anglaterra?
Irlanda.
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 Un 85% dels mestres irlandesos expliquen contes als seus alumnes.
Un estudi que parla dels contes, però també de la música. I aquí sí que una mica millor, eh?
Sí, aquí el percentatge s'enfila al 80%, empatats amb Irlanda, i només hi ha un país de l'OCDE que supera l'estat espanyol a cantar cançons als alumnes, i és llatinoamericà. Caballito blanco,
llévame de aquí. D'on és això?
És Xile.
Ah, Xile.
En un 90%.
Aquest és Caballito Blanco. Un hit que sona a Xile, però és que a Catalunya tenim els nostres hits.
Ai, 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 ai.
Ens acompanya la Mari Gelabert. Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres aquesta tarda.
Et sona? No sé si et sona, t'és familiar, o en canvi et sorprèn això que els mestres cada vegada expliquin menys contes a l'aula?
No ho sabia. O sigui, per mi ha sigut una sorpresa, però no m'estranya, perquè és
per
complicat.
Què?
Perquè veig els mestres d'infantil molt atabalats, a vegades, i que els hi falta recursos per mantenir l'atenció i la concentració del grup classe, perquè hi ha nens amb molts diferents ritmes, amb diversitats funcionals, i és complicat fer una activitat com que requereix molta escolta i atenció, com és narrar un conte.
Clar, però estem parlant d'infants de 3 a 6 anys, vull dir que sembla que un conte, això sí que t'ho aguanten, ni això.
Depèn de la durada del conte, però
haurien de ser contes de TikTok, allò de 20 segons.
És que el que...
Millor això que res.
El que apunta o potencia la nostra societat i tots aquests infants que a vegades a casa, per exemple, han tingut contacte molt amb pantalles i tot això, estan acostumats a tenir una atenció molt curteta perquè és el que els hi donen les imatges, no? Uh-huh. Molt colorit, i molt canvi de frame constant, i això fa que l'atenció prolongada només d'escolta activa sigui menys, uh-huh, sigui més reduït.
Però per què hauríem d'explicar més contes, cantar més cançons? És a dir, quins beneficis aporta això a les criatures?
Tots els beneficis. Amb això estic segura que totes les mestres, pedagogs, neurocientífics donarien la raó, que les cançons, els contes narrats, els contes explicats, tot això aporta beneficis al desenvolupament integral de l'infant. Per una part, tot el que és la llengua, la transmissió de la llengua, el vocabulari, els elements prosòdics del llenguatge, les frases, tot això ho aporta a explicar un conte, i també les cançons. Mm-hmm. Però després, a nivell cognitiu, hi ha aspectes tan importants com la concentració, l'atenció, l'escolta activa, la memòria, i després a nivell social, cultural, està clar que a cantar, a explicar contes, tot això ens uneix als altres, ens dona aquesta transmissió de continguts culturals.
I a partir de quina edat hauríem de començar-ho a fer, això? D'explicar contes, de cantar cançons... Saps, des del principi?
Des d'abans de néixer, potser,
exacte,
no?
Anava a dir això.
Sí, eh?
Tu saps que
ja t'afectes a la panxa.
Comencem a escoltar abans del 5è mes de gestació, el fetus ja estàs preparat per escoltar. I llavors el que es recomana és que tu comencis a parlar i a explicar contes i a cantar cançons a partir d'aquest moment. Perquè tot això ja està arribant auditivament i ja està formant el cervell d'aquest petit ésser. I llavors, quan arribi, si tu has cantat, aquelles cançons les reconeixerà, la teva veu la reconeixerà. I per això és tan important que comencem des d'abans de néixer.
I segurament no és el mateix llegir un conte que explicar-lo. Per això tinc al telèfon, exacte, la Rosa Maria Pujador. Ella forma part d'un col·lectiu de mestres jubilades que, amb el suport de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, visiten escoles Doncs per fer això, per explicar contes, per compartir històries, contes populars. Rosa Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara parlàvem això, que costa molt que les criatures mantinguin l'atenció i siguin capaces d'estar quiets mentre els expliquen un conte. Això us ho trobeu?
S'ha de saber explicar, exacte.
Si em permeteu, això és relatiu.
Sí.
La nostra petita experiència no ens diu això. O sigui, quan és ser capaços de centrar l'atenció? Cal que hi ha un ambient, cal que hi ha un entorn que ho faciliti. No és el mateix explicar un conte mentre hi ha la tele posada, mentre es fa una altra cosa. O sigui, la nostra petita experiència és que nosaltres anem a les aules i els nens ens escolten. O sigui, els infants ens escolten. A veure, nosaltres no portem cap suport visual. Fem servir el gest, la paraula, l'entonació, la mirada. O sigui, nosaltres ens apropem als alumnes perquè ells ens escoltin. I el resultat és que ens escolten. I és veritat, a veure, i no ens hem de posar cap medalla, per això fem el que toca fer. És lo normal amb nens petits, i mitjans i més grans. Nosaltres expliquem històries fins a sisè de bàsica. I algun curs de batxillerat ens han demanat anar-hi. Evidentment, no expliquem el Patufet a cinquè de bàsica.
Que t'has d'adaptar al públic.
Clar, si nosaltres intentem adequar-nos al públic que tenim, i llavors nosaltres juguem amb això, juguem a captar l'atenció del... O sigui, no el conte ha de captar només l'atenció del nen, sinó que nosaltres hem de fer que el nen estigui en disposició d'escoltar i d'atendre'ns. A veure, si voleu, juguem amb una cosa que cal ser un rat parlant. Nosaltres anem puntualment un dia a l'escola. Per tant, aquesta situació de novetat també ens pot ajudar a, segurament, a que ens escoltin.
Potser la mestra que està cada dia a l'aula, potser ja els alumnes ja saben.
Però és veritat que la majoria dels mestres ens diuen que ens escolten molt. O sigui, a infantil esteu parlant més d'infantil.
Val? Sí.
Però històries haurien de parlar tota l'escolaritat. I ens hem trobat amb mestres doncs, de cicle mitjà, ciclos, més d'un, que ens diu hauria d'explicar més històries a l'escola. Llavors, clar, expliquem o llegendes gregues o tradicions catalanes grans. Nosaltres, però, adequem una mica el nivell. Però els nens, si es crea, si se'ls ajuda, escolten. El que passa que, esclar, ens ha d'ajudar. O sigui, no portem un titella que faci... Que... O sigui, hi ha una relació directa que s'estableix amb l'aula i que nosaltres l'hem aconseguit. No vull dir que sigui fàcil. Ens surt, i Déu-n'hi-do, i estem contents i no ens volem posar medalles. Ens sembla que el que fem és adaptar una mica al nen i estigui en disposició que es cregui com una mica d'interès, d'interrogant, què passarà, què serà.
Importantíssim, no?
Però les històries...
Sí. Captar aquesta atenció, no? És molt important.
A mi m'ha sorprès molt... Nens... Perdona, digues.
Els infants els interessen les històries.
Clar.
De bona entrada.
I els adults
històries
també.
Adequades, històries que puguin entendre, que la visquin... O sigui, la manera com tu expliques un conte fa una mica... a veure, hi ha una relació de llenguatge oral, d'oralitat, d'oxaments de llengua, d'entonació... Tot això ajuda, però també hi ha una part molt important, a part de la intenció, que és la imaginació. O sigui, heu parlat vosaltres fa molt poc de la diferència entre llegir un llibre i explicar-lo.
Sí.
Un conte o explicar-lo.
Sí.
Moltíssima diferència. Per què? El llibre, quan el llegeixes, tens la imatge al davant. I aquell personatge, aquella nena, ha de ser la que està dibuixada en el llibre. Si jo parlo d'una nena que anava pel carrer, després puc preguntar a l'aula i cadascú em defineix la nena d'una manera diferent. Una és rosa, l'altra és morena, l'altra va vestida, l'altra va amb pantalons... O sigui que una part important també és aquesta part de la imaginació que enriqueix el raonament del nen. Jo diria que tot plegat fa que ajudi a escoltar. Ara, també diré una altra cosa. Clar, els mestres no expliquen contes. Aquesta enquesta també m'agradaria, la poso en quarantena,
sí.
Perquè els mestres d'infantil sí que jo puc dir que més del 50% que dieu expliquen contes.
Doncs importantíssim.
No expliquen...
Importantíssim explicar contes i l'experiència de la Rosa Maria Pujadó, aquest grup de mestres jubilades que van escola per escola a explicar contes de viva veu. Moltes gràcies, Rosa Maria.
Molt bé.
Gràcies, bona tarda.
deixa'm dir que avui jo no sabia això, m'ha sorprès molt, i trobo que és donant importància a l'explicar contes, perquè trobo que al marge de les primeres pantalles que pugui veure una criatura de 2 anys o de 3 anys, el conte és la primera experiència personal, és a dir, una persona li explica un conte amb la, que el connecta amb la ficció.
Que, sí. I amb la imaginació,
amb la imaginació i amb la ficció. No? Sí. I sobre això que deia la Rosa Maria, de que explicàs històries inclús als adults, aquest estiu vaig veure en un poble del Ripollès un cartell a la façana de l'Ajuntament que demanava gent gran,
sí,
per anar a explicar històries de la seva vida a l'escola o amb una xerrada a la biblioteca. Tal. O sigui, anar a escoltar l'experiència.
Bueno,
no?
La importància que no es perdi, clar, no? Aquests, sí, referents, aquesta tradició oral.
No, escoltar a algú, i com, clar, com elles, no? Aquest projecte, clar, tan bonic, no? Perquè a vegades jo crec que les mestres, amb el currículum, amb tot allò que han de complir, que han d'omplir moltíssimes coses, a vegades costa trobar moments d'aquests, no? De que calmes i et trobes aquesta atenció i també trobes aquests recursos que tenen elles d'utilitzar aquests elements prosòdics, l'atenció, mantenir l'atenció, mantenir, fer personatges amb la veu, totes, clar, aquestes coses que són tan importants.
I si no t'expliquen cap conte, tu no sabràs explicar cap,
clar,
conte.
Exacte. Es anirà perdent, clar, forçosament.
Si tu no ho veus explicar, no explicaràs. Si no ho veus llegir, no llegiràs. Si tu no ho veus, clar, cantar, no cantaràs.
Contes i cançons.
Un mosquit de l'ametlla m'ha picat a l'orella, un mosquit de taüll m'ha picat a l'ull.
Això és un dels grans hits de Catalunya, Blai? Has fet càlculs.
Sí, gairebé 400 milions de reproduccions. És el videoclip infantil més vist de la història en català. I he fet uns càlculs, atenció, perquè si a Catalunya som uns 8 milions i aquesta cançó, Mosquits, té 400 milions de reproduccions, ens surt que de mitjana cada català ha vist aquest vídeo 50 vegades.
De Marís.
No, hi ha algú que l'ha vist sent, perquè jo no l'he vist mai.
De mitjana 50 vegades, és una barbaritat.
De Marís, ets l'autora d'aquest hit. Sí, quin és el, sí, sí, secret?
El de Rosalia queda amb, sí, res, amb, sí, una cosa, sí, molt, sí, petita.
Com t'ho fas?
No, però això...
Per què agrada tant?
No ho sé. La veritat és que això dels mosquits és com... Va passar en un moment, l'algoritme es va tornar boig, i no són catalans, són nens i nenes de tot el món, perquè això va ser el més bonic de tot, no? Saber que jo rebia hi ha missatges de gent, i aquí hi ha... El meu nen està cantant aquesta cançó, en quin idioma està, sisplau? I jo, pues mira, és català, una llengua que parlem aquí a Catalunya. I venien imatges de nenes de Malàisia, cantant, wow, els dies de la setmana, d'Indonèsia, de llocs que nit tu podies... I pronunciaven superbé dilluns, dimarts, o els mosquits, o qualsevol d'aquestes. I era molt bonic, i aquest moment per mi va ser molt emocionant, no? I és això que diem a l'infant, si li enganxa algú, li enganxa. I és igual l'idioma que estigui, com ho faci, si enganxa, enganxa.
I tot el que aprenen amb les cançons, no? Aprenen els dies de la setmana, els noms dels pobles, de les ciutats, els animals, no? També manera d'inculcar valors.
És el que dèiem, no? Que la música realment és global i arriba i té un efecte a nivell emocional, a nivell social, a nivell cognitiu. Arriba a la totalitat, te serveix per tot.
T'han donat la creu de Sant Jordi, de Maris?
No.
Abans que parlava d'aquests discs que teníem a casa i que jo escoltava contes, n'hi havia un, és que ara m'hem recordat, que era de l'Abecedari.
Sí.
I era cantat.
Sí.
Llavors la tenia una cançó sobre l'aranya.
Sí.
La B, sap que tenia un barber que talla barbes, clar, no sé què, no sé què, la C. I t'ho juro que no me'l sé de memòria, perquè ja no em sé que ha dit les coses de memòria, però...
Això se t'ha quedat, eh?
No, però segur que t'hi poses i et surt.
Si el sentís cançons... ara, et cantaria les cançons.
Sobre. Les, sí, cançons de la infància, sí, no s'obliden mai. Doncs estan allà per sempre.
No deixeu d'explicar contes, no deixeu de cantar cançons, perquè és molt, molt important. Gràcies, Damaris Gelabert, música, compositora, pedagoga i autora de grans hits de Catalunya. Gràcies, Damaris.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona, gràcies,
tarda. Una pausa i tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Sí?
Lluís, per fi! Ja han vingut els de Galeries del Tresillo a muntar el llit?
Sí.
I aquesta veu?
que t'ha despertat?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo celebrem la Cyber Week. Rebaixes de fins a un 60% durant tota la setmana a matalassos, sofàs, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de qualsevol gama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
A Catalunya Ràdio estem a punt per viure la segona fase de la Copa.
Avui, a partir de 8:45, Ourense-Girona i Reus-Rebis-Reial Societat.
Gironins i reusencs busquen una plaça als setzens de final.
Avui, a partir de 8:45, Ourense-Girona i Reus-Rebis-Reial Societat.
Viu la segona ronda de la Copa al Tot Gira, amb David Clopés al capdavant, que podràs seguir només a través del canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Viu l'emoció de la Copa al Tot Gira.
Això és la Copa! Això és la...
Ara, la tarda.
I avui que tenim el Garriga viatjant, doncs nosaltres també ens proposem un altre tipus de viatge, un viatge en el temps. Abraham Muriol, bona tarda.
Bona tarda, Judit, quina il·lusió saludar-te.
Escolta, tu sempre ens fas viatjar. I avui on anem?
Doncs mira, fem un viatge 20 anys enrere, que es diu aviat 20 anys. I ho fem amb algú que m'ha fet molta il·lusió poder-hi parlar, perquè va ser una de les coprotagonistes d'una de les sèries més estimades i seguides de TV3. Avui, a la tarda, descobrim què se n'ha fet de la Georgina Latre, la que per molts és, encara que passin els anys, la Isona de Vent del Pla.
Descobreix-te i sentiràs que el destí...
Saps, una confessió... Mirava Vent del Pla d'amagat.
Oh, d'amagat de qui?
Dels pares, perquè ja era massa tard.
Ah.
I llavors, algun dia que anaven a sopar fora o així, amb la meva germana, posàvem Vent del Pla, i llavors quan sentíem la porta del pàrquing que arribaven, corre, 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 i anàvem a dormir.
I us sentíeu les més rebels, per suposat, per veure Vent del Pla.
Vent del Pla.
Vent del Pla, una sèrie que, com segur que saps, Judit, es va estrenar un dia de Sant Valentí, el 14 de febrer del 2005. Es va emetre durant 5 anys, van ser 7 temporades i 365 capítols, que encara molts recuperen també ara a dia d'avui. La Georgina interpretava, com dèiem, la Isona, la filla gran de la Teresa Clarís, que encarnava l'Emma Vilarassau. Quan van començar a gravar, la Georgina tenia només 16 anys.
Va ser una experiència molt, molt bonica i com la porta d'entrada a l'adultesa, no? Diguéssim, o sigui, com la transició de la infantesa a l'adulta, més també rodejada d'actors com molt coneguts i que eren un gran referent per mi, i també... com aquella cosa tan guai de quan ets tan jove, doncs estan converses d'adults, no?
Clar, és que tant ella com el Carlos Cuevas eren nens.
Clar, bueno, el Carlos Cuevas encara més. Ell encara feia més. De Biel, el germà petit, i en devia tenir 8, 9, i per tant, si realment ja tenien la pulsió de voler-se dedicar a la interpretació, allò era un somni. Ella va créixer de cop, va aprendre de cop també, i tot això amb una fama sobtada, però és que ella seguia sent adolescent i això de que la reconeguessin pel carrer, bé, però és que afectava a tots els àmbits.
No perquè no valorés que la gent em reconegués a nivell d'il·lusió ni de felicitat per la feina, sinó doncs perquè a vegades quan ets adolescent o quan ets jove tens ganes de desmadrar-te una mica i de fer la teva. I clar, quan ets un personatge una mica públic en aquell moment, no, que estàs a les cases de tothom, doncs potser era una mica difícil, diguéssim, doncs agafar les primeres borratxeres, les primeres festes, aquestes aquestes coses.
Clar, clar, clar.
Es volia fer un gin tònic. Ja està.
Pobra Isona, normal. Pobra Isona. Ella volia ser la Georgina.
I això que no hi havia Instagram, ni TikTok, ni aquestes coses,
La possibilitat de trobar-te un personatge de telenovela pel carrer, identificar-lo, i que se sapigués era nula.
Clar.
Perquè com a molt te la trobaves, i quan arribaves a casa deies, saps què he vist?
I no passava d'aquí,
tal, no sé què, però es quedava aquí l'anècdota. M'he trobat aquest punt.
I no sé si, com que ja no et feies el selfie, justament allargaves més la interacció amb el famós. Vull dir que ara potser et venen demanant la foto i se'n van.
No, perquè hi havia molt més respecte. No hi havia tanta... era com... L'he vist com a molt un autògraf. I no vull molestar. Ara s'han trencat totes les barreres i ara, bueno... No em pegui, senyora.
Escolta'm,
pot no tocar-me, senyora?
Sisplau, respecte. Sisplau. Sí. I ara què se n'ha fet a l'Isona? Què està fent?
Aquesta és una de les preguntes que ens respondrà, però també jo pensava, i la relació que tenen, que tenien amb l'Emma Vilarasau, amb el Carlos Cuevas, recordem que eren família a la ficció, que tenien moltes escenes junts, ara què? Perquè tu te'n recordes, la Isona i el Biel, com es parlaven? Mira.
A veure. Si vols, tu canvio per qualsevol cosa, et desperaré la taula o et faig el llit durant una setmana.
Sí que estàs desesperat.
Veieu una mica...
Va, seu, que t'ajudaré de franc.
Oita, és que eren... Eren germans a la ficció i mira ara com en parla.
L'Emma em va ensenyar molt, va ser la meva mare professional. És una actriu meravellosa, increïble, una de les millors actrius del nostre país. Et diria un gran referent i una persona a la que admiro com veu la professió, admiro com en parla, admiro la seva carrera i l'admiro a ella, i tenir-la com a mare a la ficció, doncs, a més, en aquella edat va ser preciós i vaig aprendre molt i em vaig sentir molt acompanyada. I el Carlos és que tenia 8 anys, crec o no, quan va començar. Llavors recordo molt endur-me'l per tot arreu i sí, érem com germans. Jugàvem molt al principi, jo jugava molt amb ell. No sé, el que sí, ens estimàvem molt. I sí, sempre que ens veiem, vull dir, hi ha molt amor tant amb l'un com amb l'altre, vull dir, és que... I crec que sempre hi serà, vull dir, sempre.
Un amor de germans més enllà de la ficció, van créixer junts, i de fet m'explica que fa un temps va morir una persona de l'equip que feia vent del pla i que es van retrobar molta gent de la sèrie, tots els tècnics, també molts actors, actrius, a Breda, el poble on es gravaven els exteriors.
Sí, al bar, on hi havia el bar.
Exacte, a Tramuntana. Doncs van anar també tots ells a dinar junts a un restaurant on hi anaven molt sovint, que no és aquest, perquè tu saps que a Tramuntana em penso que a l'interior és un magatzem.
No era un bar, de veritat.
No. Jo havia estat un bar, però havia tancat feia molts anys, era un magatzem, però això ja dona per tota una altra història.
Sí, això hi ha un altre capítol.
En tot cas, que s'han anat retrobant de mica en mica i ostres, doncs, no? Tot aquest amor que continua. I ara sí, la pregunta...
Què està fent?
Molta gent ja ho sap, segur, perquè no ha parat de treballar, però també, segur que també n'hi ha molts altres que li han perdut la pista. Doncs sapigueu que continua fent teatre. Té entre mans molts projectes i alhora, això sí, admet que no sempre treballa tant com voldria o amb l'estabilitat que desitjaria.
Treballar d'actriu és complicat a nivell de que hi ha moments que tens molta feina i moments que no tens res. Mira, jo ara estic passant una època que estic tenint molta feina de combinar amb molts projectes, però a partir del gener... No tinc feina, però m'agradaria tornar-hi més, la veritat, TV3. Fa temps que no trepitjo com amb una diària o així. L'altre dia que estava amb la Marulla Molins, que ara està com si fos ahir, des de fa poquet i tal, penso, ostres, doncs m'agradaria com tornar a entrar també una mica a la casa de la gent d'aquesta manera, no? I sí, i segueixo aquí, i amb moltes ganes de seguir-hi molts anys. És la meva professió i la meva feina és de fa ja, doncs sí, 20 anys, 21 que vaig començar, em sembla. Fortíssim, sí, penso.
Escolta, i ara que estan tan de moda això que les sèries tornen, tornarà la Isona, tornarà Vent del Pla?
Clar, ara, com deies tu, estan tornant molts projectes. Clar. Vinagreta, també estan de moda els capítols de retrobament, des de Friends fins a Lo Cartanyà, per cert, com aquí es va anunciar.
Exclusiva de Bravo Reals.
Què m'estàs dient?
Sí.
No ho vaig sentir, això.
Sí. Lo Cartanyà tornarà. TV3.
Ah, sí?
I ho va avançar aquest senyor que tens aquí.
Ho vam avançar en aquest programa. Sí.
No et vaig sentir.
Sí.
I tornen amb el repartiment?
Sí. És a dir, el Cesc Casanovas, per exemple, hi és. Evidentment, el Xavier Bertran. I prometen moltes sorpreses. Vull dir, que vés a saber què els ha passat ja. En tot cas, això està passant en moltes sèries i clar, li he de fer la pregunta que és obligada i que tothom es fa. a l'Isona, a la Georgina Latre, li agradaria que passés alguna cosa similar amb Vent del Pla?
I sí, òbviament, m'encantaria que es fes, però és que crec que a tots ens encantaria que es tornés a fer un retrobament de Vent del Pla, un capítol de trobada o alguna cosa així. Sí, 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 tant, crec que ens ho passaríem superbé i crec que a la gent també li agradaria, no, veure què ha passat amb aquests personatges 20 anys després. I jo tindria molta curiositat per veure què li ha passat a la Isona, però també què li ha passat al Biel, a la Teresa, bueno, a tots plegats. Sí, sí, jo crec que nosaltres feliços per fer-ho.
Doncs escolta, si tornen, Abraham, volem l'exclusiva, eh?
Queda apuntadíssim.
Bueno, si torna la Judit es tornarà boja, no?
Em moro. A més, ara ja ho podré mirar sense amagar-ho ningú.
Sense amagar-te dels pares, clar.
Se't faran les dues de la matinada veient del Vent del Pla. Sí, sí, sí.
Gràcies, Abraham.
Moltíssimes gràcies, Judit.
Nosaltres ara fem una pausa. Aneu preparant el telèfon mòbil, aneu obrint Spotify, a veure quines són les cançons que heu escoltat més aquest 2025.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel. Els nostres torrons.
La Fundació Òpera Catalunya presenta L'Holandès Errant, la primera gran òpera romàntica de Wagner. El mite etern de la redempció per amor amb una música vibrant interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès. El 7 de desembre al Palau de la Música Catalana.
Entrades a operacatalunya.cat.
Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol. I per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat. No hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com. Metges sense fronteres.
Regalar teatre vol dir regalar històries, il·lusió, alegria i emocions. Aquestes festes no t'hi capfiquis i regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i descobreix tot un ventall d'espectacles al teu abast.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Aquestes festes, estalvia temps amb Bon Preu Esclat Online. Et portem a casa tots els ingredients que necessites. Formatges, embotits, carns selectes, torrons i vins i caves de proximitat. És fàcil, ràpid i comodíssim. A Bon Preu Esclat Online tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal. Bon Preu Esclat.
42è Sarau Artesenc, el 7 de desembre, Artés, al Pavelló d'Esports.
Concurs de colles sardanistes, doble ballada de sardanes, concert i ball de gala amb les cobles orquestres, la principal del Llobregat, la principal de la Bisbal i la Meravell.
Vine a Artés per gaudir de la música tan nostra en un entorn d'agradable germanor.
Més informació a la web sarauartesenc.cat.
Arriba la festa de Nadal de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Celebra el Nadal amb nosaltres.
Dimarts 23 de desembre, des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, celebrarem el Nadal plegats.
Ens acompanyaran Pau Vallvé, Xiula, el Petit Príncep, Maria Arnal i l'Axan Busto.
El dimarts 23 de desembre, celebra el Nadal amb nosaltres.
Amb tots els realitzadors de Catalunya Ràdio i amb la Nadala del matí de Catalunya Ràdio.
Entra al web de Catalunya Ràdio i reserva la teva invitació.
T'hi esperem.
Ara, la tarda.
A partir de les 6, el que no surti, Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaní, bona tarda.
Bona tarda, reina.
Escolta, ja heu fet això de l'Spotify Wrapped?
Evidentment, sí. És el més important que ha passat avui, això.
I què?
Jo sí, en fet... I què t'ha sortit, a tu?
T'agrada? Estàs contenta? Perquè a mi se m'han equivocat amb una cosa.
Hi ha molta queixa, eh?
A mi l'any passat em va passar que em van posar una cosa que vaig dir, que és això, però aquest any he de confessar que és força fidel. Tot l'estiu, eh? Un bucle. Però era d'aquelles que la posava una vegada i una altra i una altra i una altra sense parar.
I l'has avorrida?
És que és impossible avorrir això. Mira,
és tan bona...
molt bé per diversos moments a la vida. Si t'estàs cuinant, t'ho poses. Vas al cotxe, t'ho poses.
Vas al mercat, també.
Amb el permís del Lux de Rosalia, que no apareix aquí perquè va sortir més tard del recompte, fora de termini,
si no
per mi aquest és el disc de l'any.
Sí,
aquest disc de Rusovski. Sí, 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 sí. Completament.
És que trobo temazo.
És una meravella.
Roger, la vostra, Roger.
La meva és una cançó molt tranquil·leta, que si vas a comprar al mercat amb aquesta, potser et tanquen.
A veure. De què es tracta, això?
És un artista que es diu Low Roar.
Sí.
Que avui he descobert que es va morir el 2022, jo no ho sabia, d'una pulmonia, que es veu que es va complicar.
Oh, quin greu.
I ara entenc per què no sortien nous discos, perquè jo estava pendent a veure
enganxat.
Si sortien.
Tu, que és estrany, no?
I llavors hi ha la mateixa cançó, no?
I dic, hòstia, aviam, té 3 o 4 discos i tal, però és un senyor de Califòrnia que fa 15 anys se'n va anar a viure a Reykjavik, es va tancar en una casa a la cuina.
Escolta'm
i
una
va
cosa.
Fer aquest disc.
Has estat bé, tu, aquest 2025?
Estic molt bé. Jo, quan estic molt bé i necessito pau, em poso Low Roar. Això, i per això m'ha sortit
a l'altre. Per compensar el programa, no? El que no surti, els crits, tot.
Surto del que no surti.
Clar, necessites una mica
em foto això al cotxe.
La història és una mica Pau Ballbé, que sabeu que per pandèmia es va tancar en un...
Sí. No,
el seu estudi. Sí,
a Reykjavik, també. A Reykjavik.
Em sembla que a Gràcia...
I abans havia marxat a Banyoles, fa molt el Pau,
és veritat,
això.
És veritat. Escolta, Queco, tu ho has fet, això?
Jo ho he fet i també m'han sortit una cosa molt estranya.
Veure,
perquè em surt aquesta cançó com la menys escoltada.
Home, un clàssic.
Però jo no sóc conscient d'haver escoltat aquesta cançó tantes
passen
vegades.
Passen coses rares amb el rap.
Que pots mirar aquest any quantes vegades
ara,
exactament.
Abans en Blai m'ho ha dit.
I quantes vegades?
19.
Ah, tampoc és
que 19 és una
és
vegada...
Poc. Això vol dir que
escoltes
poca música.
En un dia les 9.
Això vol dir que escoltes poca música o com va?
No, però jo crec que hi ha cançons que he escoltat més vegades.
Sí, eh?
Segur.
A veure, la Marta Montanem, que em surt.
Jo us vull dir que fa uns 2 anys que m'han usurpat a l'Spotify, llavors el meu top 5 està farcit de cançons que no escolto per decisió pròpia.
Va.
Què és això?
Va.
No, és això.
Què és això?
603 vegades.
Uau!
Esteu bé, nois? De veritat, m'esteu
preocupant.
Jo ara t'ho explico, però puja-la, Enric.
Què és això?
Connecteu, sisplau.
Ho trobo meravellós, Marta.
Però què són budistes?
Això és... No. Ara us ho explico tot. És la banda sonora del Hobbit, la pel·lícula, de l'any 2012.
Sí.
I és una cançó que per TikTok surt molt a les famílies perquè va molt bé per calmar la canalla i per adormir-la.
Ara ho entenc tot.
Aquesta cançó és una fórmula màgica. Ha vist per tota la gent que
cada dia la Nina adormim això, eh?
Ara ja hem aconseguit canviar de música, gràcies a Déu, però de veritat que pels primers mesos, pel primer any, va de fàbula. La recomano, es diu Misty Mountains, busqueu-la, funciona la mar de bé.
Blai, tu també ets pare, també et surten aquestes coses, que m'estic espantant.
Sí, a mi des de 5 anys.
La intenció
també
és que et calmis, eh?
Però, pots aconseguir calmar les teves criatures amb coses de quilòmetre zero.
També. Ah, que bé, mira.
I jo la cançó que he escoltat més és Berta Avellaner, de la Mar Pujol, que és el disc, que Cançons de Rebost, que hem fet servir a casa per adormir al petit, el Genís, i ha anat sonant, i ho vam culminar aquest estiu anant-la a veure a un concert i la vam conèixer.
Oh, va ser maco,
sí,
en aquest
sí,
moment.
Sí.
Però escolta, estem molt tranquils, no?
Després hi ha una cosa que m'heu d'aclarir. La teva edat musical, em diu.
Ah, sí. Això és nou, oi? L'any passat ens ho deia.
Abans de dir-vos la que m'ha sortit, vull saber què és.
Va, ronda.
Què és?
70,
què és?
Jo 70. Mira de quin any són totes les cançons que escoltes i fa una mitjana.
Val.
A mi m'ha sortit una edat de 81 anys.
Oh, a mi 21.
A mi també. I dic, escolta...
Que joves.
Però a mi m'ha sortit 48. Cosa que m'he apuntat una altra vegada a Spotify per com a agraïment.
Mira.
He obert un altre compte pagant el que sigui. 48 anys, va dir que
tot
tinc.
Sigui per
bueno,
ser
molt
més
bé.
Jove, no?
Molt bé.
48.
Sí.
Molt bé. Bueno. Escolta, i el que no surti, perquè clar, hem fet aquí tota la música...
Ens hem deixat el més important.
Clar, el que no surti té un perfil com a creador dins de Spotify, perquè nosaltres sempre publiquem els programes allà i en Roger té accés a les dades.
Hi ha una dada que m'ha encantat, com ens l'ha presentat a Spotify, que et diu els minuts totals que t'han escoltat, sumant tots a les escoltes dels oients. I ho pots convertir a dies, mesos o anys.
Sí.
I he agafat la dada d'anys, i si ajuntéssim totes les hores que els oients ens han escoltat aquest any a Spotify, haurien de passar 207 anys.
Mare de Déu!
Això vol dir felicitats, nois, perquè això vol dir que us escolta molta gent.
Molta.
5 milions i mig d'escoltes.
Sí. Pot ser que estigueu entre el top dels més escoltats?
I tant que ho estan. Sí. Si aneu als millors episodis de l'any, si obriu l'aplicació de Spotify, surt això.
Yo me puedo meter en tu anécdota o...
Comencen a sortir diversos podcasts i en la 8ª posició apareix el Roger parlant i l'episodi és reaccionem a l'entrevista de Rosalía. Entenem que, segons Spotify, segons els oients de Spotify, és el 8è millor capítol espanyol i el primer en català de
l'any. Doncs moltes felicitats, sí, moltes molt felicitats, medalleta. Ho celebrem amb un berenar.
Sisplau.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
607-0709-01. Ens podeu enviar un WhatsApp aquí o a latarda@3cat.cat si voleu enviar alguna persona. Avui em sembla que tenim al telèfon el Josep. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets pare del Jordi, que avui fa 6 anys ja heu rebut una coca, m'han dit.
Pues sí, exacte, ha sigut una sorpresa per nosaltres perquè no sabíem res, però sí, avui el Jordi fa 6 anys i hem rebut una coca fantàstica.
I saps qui us la pot haver enviat o no? Tens alguna pista?
Bueno, m'imagino que sí.
A veure. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets el pare del Jan, que és amic del Jordi, i de què ha sigut aquesta idea del berenar? A veure, com ha anat això?
Bueno, ha sigut de la meva dona, la Montserrat.
Què?
I, bueno, entre tots. Ell i el nostre fill, també. Jo, tots junts.
Totes, dues famílies molt ben avingudes que s'han enviat al berenar. Molt bé, doncs, gràcies per haver confiat en la tarda i que gaudiu de la coca.
Felicitar el Jordi, que avui fa els 6 anys i es porta molt bé, i ens porta molt bé els nens també.
Doncs per molts anys. Gràcies, Queco, i que no surti a les 6.